els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Avui volem parlar també sobre la pressió parental i les expectatives sobre la criança, un tema que afecta milers de pares i també de mares en tot el món. Un informe recent de la Universitat Estatal d'Ohio, als Estats Units, revela que el 57% dels pares se senten esgotats. I aquest cansament, doncs, estaria relacionat amb les expectatives internes i també externes sobre com exercir la maternitat i la paternitat. Clar, aquesta situació pot tenir repercussions negatives en la salut mental dels pares i en el comportament i benestar emocional també dels seus fills. Avui, per parlar-ne, és un plaer tenir aquí a l'estudi amb nosaltres un cop més a Manel Noguera. Ell és, com ja sabeu, professor de psicologia a la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Què tal, Manel? Com estàs?
Molt bé.
Ben trobat.
Un plaer de nou estar aquí.
Manel, clar, és que ens va cridar molt l'atenció, no? Aquesta notícia, quan vam llegir aquest article de La Vanguardia. Com podríem definir, no? Perquè això deu passar, aquesta síndrome, no?, de la família perfecta.
És que ens apunta això al 10, no? Aquesta sensació permanent.
És realment,
i clar, fixa que això gairebé és aquest intent constant per esdevenir exemplar, i sobretot davant dels altres, no? Clar, és que això ja és un esgotament absolut, no? És aquesta... no podem baixar la guàrdia, no? I certament molt influït realment també per les pròpies xarxes, no? Fins i tot per aquesta cultura de l'èxit, no? Que ens aboca molt a buscar aquest referent extern, no? Com actuaria el millor dels pares, com actuaria el millor de les mares, què faria, què diuen els millors, què hem de fer per estimular al màxim, i realment això és que, clar, si tu ens posem un pes sobre les esquenes, que realment és gairebé inassumible i insuportable, i tant.
Clar, i moltes vegades fins i tot innecessari, no? Perquè quins efectes, no?, pot tenir per als membres de la família, no? Aquest voler ser la família 10.
Clar, és que això d'entrada ja ens porta a aquesta permanent, diríem, ansietat, sensació d'estrès, no? Sensació moltes vegades també de culpa, perquè els pares es poden, i mares es poden sentir culpables també, no? De vegades d'exigir tant els seus fills, no? I sobretot, per mi una paraula clau aquí seria el fet de contínuament ens jutgem, i això ens fa molt mal.
Bueno.
No? Ens jutgem, que com a mares i pares, i també els fills se senten jutjats, i també aquesta tendència a avaluar constantment el que fem. Aquí perdem tot, desnaturalitzem absolutament les relacions.
I deixa'm preguntar-te, Manel, però fins a quin punt, ara que tu deies, no?, de jutjar-nos, no?, és important no jutjar els nostres fills quan estan en aquestes edats, no?, que estan madurant.
I tant. I a més, és que hem de respectar també els propis cicles evolutius, que no són iguals amb totes les persones, no? I ens hem de fer un fart de donar primeres, segones, terceres, quartes oportunitats, perquè és que això... I els nostres fills, però nosaltres també com a pares, és que, és que síndrome de la família perfecta. La vida no és perfecta.
Amb això ja ho dius tot. Clar, com pot afectar, no? Perquè ara ho dèiem, no?, aquest voler ser perfectes esgota els pares, també els fills, no?, ens debilita també la salut mental, no? Com pot afectar l'esgotament d'aquests pares pel que seria la relació amb els fills i també, Manel, amb el que tenim al costat, amb la nostra parella.
Totalment. A més, aquí hem de fer una cosa, que moltes vegades l'entorn tampoc facilita tot això, perquè tenim moltes exigències a nivell professional i les que ens posem també a nivell social, no? I a nivell esportiu, i de fit, i de tot. Per tant, aquí també hi ha una qüestió, ja no tenim temps. I aquesta també és una variable clau. I crec que aquí també, doncs, tornem a perdre aquesta sensació de poder respirar. Perquè a vegades les exigències ens les posem en moltes masses coses.
Clar, i què passa quan tens aquesta sensació de dir que no puc respirar? Vull dir, no arribo tot, no? Quantes vegades? De dir, què hem de fer, no?, quan ens trobem en una situació com aquesta?
D'entrada, avaluar, perquè jo crec que aquí és prendre consciència de què és el que realment volem prioritzar i és important de cara a nosaltres. És que no podem fer tot.
Ja.
És que arriba un punt que jo crec que ens posem ens posem sempre en màxima atenció. Mira, posaré un exemple, i si faig una autorrevelació també personal, no? A mi m'agrada sortir a córrer, però no, tampoc de forma competitiva. La gent allà amb la marca, exacte. I moltes vegades he aconseguit amb les persones que surto a córrer que tothom deixés el rellotge a casa. Perquè és que, de dir, gaudiu de córrer.
Clar.
Perquè és un moment que no és allò, no està, és que inclús en funció de si portaven el rellotge o no, els veies que quedaven a vegades trebats, en funció, ostres, que... No, que, és que corrent pots trobar moments també per preses de decisions. I per tant, jo crec que amb totes les coses al final hauríem d'anar a l'essencial. I també ens estem imposant coses que no són significatives i que ens veiem abocats a vegades pel propi activisme a fer i que les podíem deixar de fer.
Clar, i ens oblidem del com les fem, no?
Sobretot. Acabem no vivint. Exacte. Les coses, no vivint les coses. Sí, sí.
En aquesta recerca de ser el pare o la mare perfecta, Manel, és que és obvi que en aquesta recerca, com dèiem, els fills també els arrastrem a que siguin perfectes. Mm-hmm. És així, va tot lligat, no?
Va tot lligat, sí, absolutament. I moltes vegades també perquè estem projectant a vegades possibles frustracions nostres, que volem que els nostres fills esdevinguin... Sí. I aquí sí que... Hem de tenir molt, molt present aquest aspecte també. Mira, també posaré un exemple. Recordo una persona que, a més, un esport individual, va aconseguir ser recordman a nivell estatal d'aquest esport, participació en campionats europeus, campionats del món. Només li faltaven les Olimpiades, ja, no? I un dia em comenta, i li vaig dir, perquè vaig anar amb clar, ostres, tu, Déu-n'hi-do, no? Se'm va posar a plorar i em va dir, no ha valgut la pena.
Ostres.
Això és molt... Evidentment, llavors, home, tot hi vin elements per donar-hi la volta a aquesta situació. Però atenció, estàvem parlant d'una persona que algú podria considerar exitosa.
Uh-huh. Però per ell...
Però, exacte, allò... No havia... Per tant, a vegades que el preu és molt alt, no?, del que demanem. I sobretot perquè, de fet, no podem ser bons amb tot. I a vegades, i evidentment, el que es tracta aquí és de trobar, de poder desenvolupar els nostres talents individuals. I sobretot, també una alerta, mai exigir els nostres fills, mai exigir-los allò que està per sobre de les seves competències. És que és així. I això hem de ser humils com a pares, però també al final, doncs, saber també avaluar, en certa manera, o ser sensibles i empàtics amb les necessitats de les persones que tenim al nostre voltant.
Ara que parlaves d'alertes, quins diries tu que són? Perquè moltes vegades, quan estem en aquesta posició com a pares, no, Manel, de voler exigir aquesta perfecció, no som conscients que ho estem fent. Dona aquesta sensació, quins diries tu que són els senyals, no, d'alerta que els pares haurien de tenir en compte per identificar si realment estan experimentant un nivell insalubre d'aquesta pressió o esgotament de cara als seus fills?
Home, sobretot a vegades si podem veure alguns canvis de molt sobtats de comportament o d'abandonament de certes activitats, no? Perquè diu, no vull jugar mai més això, no vull fer... Realment, és perquè potser tenen aquesta vivència ja més extrema d'intolerància. I, en definitiva, és que fins i tot, o basca i veiem uns patiments físics, perquè és que en situacions extremes la persona pot arribar a somatitzar.
Clar.
Aquella persona que se li exigeix que... sigui el millor tocant el piano, i finalment podia arribar, com aquell diu, els dits se m'enrampen, no? O sigui que hi ha situacions d'aquest... O també, quan veiem que aquell vincle incondicional i positiu que teníem, doncs comença a trobar-se a ser més evitatiu. O sigui, serien senyals de dir, quan hi ha aquests... que dic, potser doncs estem ja en una situació més límit en aquest sentit, i tant.
I jo encara ho complico més, perquè tu imagina't una persona, un infant ara mateix, o adolescent, que estigui passant per... No? Per aquesta situació, que tingui doncs aquesta pressió per part dels pares i també per part de l'escola. No?
Aquesta,
i llavors, i clar, això se li va sumant a aquest adolescent, clar. Lo normal és que faci que esclati.
És que fixa't, Mercè, que a vegades l'adolescent pot arribar a tenir la sensació de dir, és que si no tinc bones notes, els meus pares no són feliços. És que si no marco el gol,
sí.
Això és això. S'emportaran una decepció. Per tant, això... És que és molt bèstia, perquè finalment sí, és que és, sí. És a dir, la felicitat del meu pare, dels meus pares, depèn de mi.
Clar,
això és molt rotund.
Exacte, i que un adolescent tingui aquesta pressió...
Evidentment, això és bastant doncs, difícil de gestionar.
Com ho podem gestionar? T'ho torno a preguntar, perquè jo crec que és importantíssim, si veiem això mateix, no? Que estem com a pares, si tenim aquesta conducta, veiem que els nostres fills, no? Per tot el que ens estàs explicant, que jo crec que ens estàs donant com a exemples molt clars, no? Què hem de fer davant d'un adolescent que esclati, no? I digui, prou.
Home, si estem en el moment de l'esclat, doncs hem de tenir aquella sensibilitat absoluta per estar al seu costat i donar-li tot el... tot el seu suport, tot el seu suport, perquè moltes vegades què busquem en els fills? Doncs que crear aquest vincle absolutament de seguretat, aquest vincle és incondicional, no? I jo crec que aquí, doncs, nosaltres el que hem de ser és més guies, acompanyants, de tot aquest procés, d'aquest procés vital per aconseguir aquesta autonomia. Però en realitat jo crec que aquí és per això, jo crec molt en respectar els seus ritmes, els seus ritmes vitals, necessitem temps i necessitem temps també perquè les persones puguin anar desenvolupant individualment, no?, en tot aquest procés personal.
Vosaltres ho noteu a la universitat? O sigui, quan els alumnes mateixos, tu notes quan...
I mira, que és un missatge que diem moltes vegades, sobretot, no? No competiu, compartiu més. Perquè venen molt amb aquest model, però és que també és el que han viscut. Ens comparem permanentment. Això és també és un gran obstacle, no? I ens oblidem de mirar-nos a nosaltres mateixos quin és el nostre propòsit vital. És tan simple com això, finalment, és crear-nos, no? I clar, si busquem o ens deixem influir pel que ens diuen els altres, el que ens estem buscant a vegades és aconseguir objectius impossibles, inassumibles. Ens aboquem moltes vegades al que podríem ser, o que podríem anomenar allò l'àrea de pànic, no l'àrea d'aprenentatge. És allà on hi ha allò ens bloqueja.
Clar, i això és vital que aquests... O sigui, no arribin amb aquesta àrea
no
de pànic.
No arribin amb aquesta sensació. No? I que realment que és que si no estem creant com adults abans d'hora en miniatura i que tampoc tenen aquesta capacitat per gestionar tot plegat, no?
Sí, és que són així, no?
Sí.
També et volem preguntar com podem fomentar aquesta criança, no?, més saludable i equilibrada, sense caure en aquestes trampes de les expectatives excessives, no?, que podem tenir com a pares.
Sí, jo crec que tornem a anar al... Amb això que potser ja he comentat anteriorment, no? El tema aquest de realment destensionar-nos tots plegats. Quan dic destensionar-nos, no? Donar-nos un moment de respir. No? Finalment seria com trobar ser pare, ser mare, és un patiment constantment, home, evidentment que hi ha una part de... Però també hi ha d'haver molt de gaudi, no? De donar-nos bons moments, de poder tenir moments de poder jugar, poder compartir. Realment jo crec que aquesta és una de les... qüestions més fonamentals.
I si m'ho permets, Manel, hi ha moltes vegades que quan passen aquestes coses a l'infant, a l'adolescent, se li diu que nen, doncs millor que vagi al psicòleg, no? que segueixi un tractament, no? Però jo crec que moltes vegades el tractament l'ha de fer tota la família.
I tant.
No? Ha de ser una teràpia familiar, eh? No sé si...
Sí, com en certes qüestions, no, perquè és que... mira, i precisament hi ha molt la visió també aquesta sistèmica en la psicologia, que, perquè realment, doncs, finalment la família és un tot, i cadascú fa la seva funció, que pot ser més funcional o disfuncional,
clar.
Però realment sí que és veritablement aquest enfocament és bàsic a l'hora d'aquest tipus d'abordatges i de millora.
Per què és bo ser perfeccionista o no? Fins a quin punt?
Jo crec que el fet de ser perfeccionista... Clar, hauríem també de matitzar la paraula perfeccionista. És bo arribar al fons de les coses, i tant que sí. És bona la profunditat, i tant. El que passa que el perfeccionisme sempre ens genera aquell punt també més de rigidesa en les coses, no? Jo crec que, per tant, hem de tenir objectius, i tant que sí. Hem d'exigir, en certa manera, sí.
Clar,
però de forma raonable.
Aquesta és l'altra.
La diferència és això, perquè el que no podem fer és també de dir, no, consentir tot, veritablement el que hem de... Perquè forma part també de l'àmbit del procés educatiu i també doncs, de fomentar aquesta autonomia i també donar eines per gestionar les situacions més crítiques de la vida. Però perfeccionisme, què és el perfeccionisme? No? Perquè moltes vegades, ens centrem, és com centrar-nos quan en un treball algú diu, uf, no m'agrada, ara hi ha el 12. Malament, t'estàs fixant purament això, no? Fixa't en el fons, i no en la forma, precisament, no? Jo crec que aquest, no sé si m'ha vingut ara al cap aquest exemple, no? Però també revelaria aquest fet de dir, anem a l'essencial.
I perdona, ara posa't en aquestes parelles, no? Que el pare o la mare, és igual, un dels dos sigui molt perfeccionista, que busqui aquesta perfecció i l'altre tant se li fa, saps? Vull dir que estan... Clar, gestionar també a nivell de parella, que dèiem abans, no? Que com ens comportem amb la parella, això també com es gestiona, com ho pots equilibrar? Perquè tu, en el fons, has d'enviar un missatge, o sigui, únic als teus fills. No sé si m'ha explicat,
sí,
eh?
Sí, 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 m'he explicat. Home, d'entrada el que no, mai podem menys tenir la capacitat dels fills a l'hora de voler això, no? També, i de poder-ho percebre, perquè segur que es quedaran amb la bona part dels dos. I ja des del punt de vista més de la parella seria de dir, un, mira, relaxa't una mica i l'altre, posa't una mica les piles per semblar una mica més.
Clar.
Sí, però que tampoc és bo, això. Finalment, aquests elements, mentre no siguin molt dissociatius, també són dues maneres de fer... Finalment, veure models diferents també és ric, eh?
Manel, saps això que sempre es diu, tu ets el poli bo i jo sóc el poli dolent, o que a vegades et toca fer el de bo i de dolent, no? Això és així, no? Però, clar, anivellar-ho, això costa, eh? A vegades també.
Costa, no, i també és dolent que sempre es
doni el mateix patró.
Exactament, no? Perquè llavors també a vegades s'associa exclusivament a una persona i això no és,
Mira, per acabar, que ens queden res encara, 4 minutets, aprofitant que venies també a... No sé, jo crec que hem donat força consells, però si volies com fer com un resum dels consells que poguessis donar a les famílies que es troben en aquesta situació, jo crec que...
Jo crec que sí, i finalment, potser com a lema clau, que seria, doncs, estimar incondicionalment, i rebaixar aquesta pressió en quant als objectius i la... Que plantegem als nostres fills, que moltes vegades són excessius i poden ser perjudicials, no, per la seva salut mental.
Ara, mira, ara sí que et volíem preguntar. S'han realitzat les proves PAP, que se n'han parlat bastant, aquests exàmens que són necessaris per l'admissió dels graus d'educació infantil i també d'educació primària a la Universitat de Barcelona, de Catalunya. Un 43,06% dels examinats ha suspès. Això és una quantitat molt preocupant.
Molt preocupant, però, bueno, però bé, és que el preocupant... Anem a l'arrel.
Va.
És l'existència de les PAP en aquest moment inicial d'entrada. Precisament, és a dir, les PAP, que entre altres coses el que busquen és veure el nivell de lògica matemàtica, raonament crític, que han de tenir els mestres. Perfecte. Però no haurien de buscar, en tot cas, més identificar la vocació o la més motivacionals de les persones que volen estudiar educació, perquè al final el que hem de tenir són mestres que quan acabin el grau aconsegueixin aquest nivell de passió, de la passió per educar, i evidentment aconsegueixin aquests nivells. Però jo crec que aquí, i això és una cosa que precisament Blanquerna ha liderat, i hi ha dues universitats que no exigeixen d'entrada les PAP, sinó que exigeixen que s'aconsegueixin aquests nivells al finalitzar el grau, perquè consideren que el que s'ha de donar és oportunitat als mestres, i a més, perquè alguns d'aquests elements, d'aquestes competències comunicatives, de renomament crític, lògica o matemàtica, també es desenvolupen a dintre d'algunes matèries, com poden ser la de comunicació oral i escrita i digital, o coneixement i activitat de matemàtica a l'educació. Per tant, és un exemple més de que estem posant molta pressió en la línia de sortida i no en la línia d'arribada. I aquesta és un dels grans problemes. I fixem, si ara és que, mira, aquesta pregunta és perfecta, perquè enllaçant amb tot l'anterior que hem dit, de dir, per què ens posem tanta pressió? Inicial, fins i tot nosaltres com a pares, hi ha aquests objectius inassumibles. No? Donem temps perquè puguem fer un llarg camí, i un camí on realment puguem disfrutar d'aquest viatge.
No, i a part també que per aquesta pressió nosaltres com a fills, com hem estat fills abans de ser pares, l'hem passat també.
I tant.
No? I som conscients del que es passa en una època com aquesta.
I tant.
Però a vegades, mira, és això que passa el temps i ens en oblidem. Manel, ha estat un plaer. Moltes gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres.
Una vegada més. Escolta, com van els alumnes? Bé o no? Ja encara en final de curs, no?
Mira, justament ahir, la nostra facultat, la facultat de... Doncs, bueno, ja,
de Blanquerna,
psicologia? Sí, i van finalitzar les classes de grau.
De grau.
I ara, mira, la setmana que ve, doncs, estan amb el neguit dels exàmens, no?, últims lliuraments, i sí, o sigui que...
Veurem, a veure què passa, perquè ara jo ja m'he perdut, que tenen juny i després tenen juliol per recuperar, o
sí,
com funciona
sí,
això?
Convocatòries, les convocatòries és de segona convocatòria, hi ha una segona convocatòria també el mes de juny, no?, i en el cas dels màsters, d'alguns màsters, també encara es manté la de segona convocatòria al setembre.
Al setembre,
per lliuraments de treballs de final de màster, i alguns així també que acaben el pràcticum i tot plegat.
Bueno, doncs molts ànims.
Estem distrets i tant.
I també els professors. Manuel Noguera, professor de Psicologia a la Universitat de Blanquerna Ramon Llull. Gràcies.
Gràcies. Adéu-siau. Adéu.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.